La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb en Jordi, a la versió del director, prenem moltíssimes coses de cinema i avui ens parles, no sé si... Bueno, suposo que una mica de tot, d'un personatge
sí.
que tots coneixem. I que no sé ara poder si els pares o mares que m'escolten s'han trobat alguna vegada, perquè jo m'he trobat més d'una vegada que els nens se pregunten, existeixen els vampirs? Són de veritat? I és que hi ha molta història al voltant dels vampirs, si se n'han fet moltes coses.
Sobretot si saps com definir què és un vampir.
Exacte. I sobretot un personatge en majúscules. Estem parlant de Dràcula, no, Jordi?
Efectivament. Dràcula, que és un personatge, com deies tu, de la literatura, del cinema i de moltes arts visuals, com veurem ara, important, bàsic, i que surt sempre que es parla del gènere del terror, però també de moltes altres coses, i que és una novel·la, l'origen és una novel·la del gènere fantàstic gòtic, escrita per Bram Stoker i publicada l'any 1897. Una novel·la que, malgrat ser elogiada de tots costats i des de molt recent de la seva publicació, com per exemple Arthur Conan Doyle, sempre havia parlat molt bé, el creador de Sherlock Holmes, i l'havia considerat la novel·la de terror, deia, més bonica de totes. Hem de dir també que ha estat com una mica marginada o ignorada o a vegades sota molts papers, perquè, per posar un exemple, he pogut trobar que a Oxford no va ser considerat un clàssic fins al 1983.
Caram!
És a dir, fa 40 anys, fa 4 dies.
Fa 4 dies.
4 telediarios, com aquell que diu. Encara se segueix publicant, evidentment encara se'n fan edicions noves, s'ha arribat a editar en 50 idiomes i ha vengut prop de 12 milions de còpies.
Mare meva!
Que no són pocs. I el que volem conèixer és qui és Dràcula. Qui és Dràcula? És l'arquetip, hem de dir-ho, com tu has fet en la introducció, del vampir occidental. Sabem que hi ha històries amb altres cultures i amb altres extrems del planeta que també toquen el tema, però aquí, a Occident, és per antonomàcia Dràcula, és l'arquetip d'aquest tipus de personatge, que per la seva popularitat, com dèiem, va ser adaptada, ha estat adaptada i segueix sent adaptada al còmic, al teatre, a la televisió i, com no, evidentment, que és el que ens toca a nosaltres, al cinema.
Sí, senyor.
Alguns aspectes del personatge de la novel·la, no històricament tota la seva figura, però sí, alguns aspectes, sembla que estan inspirats en Vlad III, l'empalador. Qui era aquest?
I amb el sobrenom...
Exacte.
Ja ens fem...
no és que fos un emperador xinès, eh?
No.
Era
l'empalador.
Perquè era un príncep de Valàquia, que era un principat de Romania, del que és actualment Romania, al segle XV, i ell era fill d'un altre príncep que es deia Vlad II, evidentment, Dràcul.
Ah.
Aquest era el nom del seu pare. Segons sembla, Vlad III, aquest que hem esmentat primer, com dèiem, empalava els seus presoners, era molt, molt
violent.
Sanguinari, tant al punt, ara m'ho has tret, que sembla ser que en els àpats, al costat dels menjars, hi tenia una tassa amb sang de les seves víctimes on hi xocava el pa.
Ai, per favor.
Deien.
Sí.
Clar, això són llegendes, històries i versions. En romanès, Draculea significa fill de Dràcul. Clar, el seu pare era Vlad II Dràcul.
Clar.
I això va agradar molt a Bram Stoker, que va canviar el, diríem, títol o la idea original, que era el del comte vampir, per aquest títol, que era el comte Dràcula. I aquí va néixer una mica el títol d'aquest personatge. Com dèiem, històricament no és que sigui aquest personatge ni té relació, però té aquests lligams i aquestes inspiracions. La novel·la està escrita d'una manera epistolar, segurament més d'un oient l'haurà llegit, i és com una mena de diari on els personatges escriuen i tu vas sabent l'argument, és l'esquelet de la novel·la, és això. I és curiós que per l'època es parla de temes com el paper de la dona en l'època victoriana, la ciència i la superstició, aquesta ambivalència entre les dues, la sexualitat, la immigració, el colonialisme, és a dir, temes que tenen molt interès en el moment en què són posats sobre la taula. Jo he volgut fer una mica un resum de què és o què significa ser Dràcula, també per una guia perquè els oients puguin reconèixer si en coneixen algun o ho tenen entre les seves amistats. Diríem que com a poders, la majoria els coneixem, però he volgut resumir-los en quatre, com a poders és que tenen la capacitat de convertir altres vampirs quan els mosseguen. Uh-huh. És a dir, altres persones...
Que això va ser estil zombi, diguéssim. Exacte. Els zombis ho han agafat, això, eh?
També tenen la immortalitat, són immortals. El rejuveniment, perquè sempre estan joves, sempre estan amb el mateix aspecte. Saben volar, veuen en la foscor perfectament i saben enfilar parets. És a dir, que són habilitats que són interessants, i més en el dia d'avui. En quant a habilitats, doncs tenen la de ser un bon guerrer, tenir molta agilitat, com dèiem, tenir lideratge dintre dels seus cercles on es mouen, són veritables alquimistes, practiquen la hipnosis i també la telepatia. I com a debilitats, perquè tothom té les seves debilitats, en aquest cas he trobat 5, que són els alls,
les estaques,
evidentment, els crucifixes, les creus, el sol, que no els mata, però els debilita molt, cal dir-ho, no és que els mati, però els deixa molt inservibles, i per últim, evidentment, l'aigua beneïda, és a dir, l'aigua que ha estat santificada, evidentment, no la poden suportar. Altres característiques que podríem afegir és que tenen sempre el rostre molt pàl·lid.
Pàl·lid, clar, no els hi toca el sol.
Els llavis molt vermells, suposo que
de les begudes que prenen.
Uns ullals, unes dents canines. No projecten ombra, és curiós que passen per un lloc i no projecten ombra.
I els miralls, no, tampoc.
I no reflecteixen els miralls, eh? Recordem aquella La noche de los vampiros del director Polanski, que es veu una escena en què hi ha precisament uns vampirs que fan un ball i quan passen per davant dels miralls només es veu un dels protagonistes perquè els altres són tots que no es reflecteixen en aquella superfície. I entrem en el que ens interessa, que és el tema del cinema, perquè hem dit que s'havia adaptat a molts mitjans. La primera de totes les versions del Comte Dràcula és de l'any 1922, que es titula Nosferatu, Ein Symphony des Grauens. És del director Friedrich Murnau, un alemany importantíssim dins de la història del cinema mut i també sonor, i que va tenir una curiositat, que és que per un problema de que no va pagar drets d'autor, la vídua de Stoker el va demandar per haver adaptat la novel·la sense pagar els drets, i entre altres coses la sentència li va obligar a cremar totes les còpies de la pel·lícula. Però coses de l'atzar i sorts del destí, algunes còpies no es varen cremar.
No es varen acabar de trobar,
i tenim la gran sort de poder gaudir encara de la visió d'aquesta primera versió de l'any 1922. I parlant de números, ara m'agradaria que em diguessis tu aproximadament quantes adaptacions imagines que s'han fet al llarg de la història del cinema sobre el personatge del Comte Dràcula.
Ostres, compta les de sèrie B també?
Compta la sèrie B, personatges reals, animació, com l'Hotel Transilvània... sèries de televisió,
moltíssimes, telefilms... Jordi, no m'atreveixo a dir una xifra, però moltíssimes, perquè clar, és que també en sèries després se n'han fet...
Bueno, moltíssimes, sí.
Moltes, més de... No sabria dir-te.
Doncs t'ho dic jo, 220.
Mare meva.
220 pel·lícules...
Del mateix personatge, eh?
Del mateix personatge. La versió més fidel de totes elles sembla ser estructuralment, sobretot per diríem, com va el guió de la pel·lícula, amb referència al de la novel·la, és el Dràcula de Bram Stoker de 1992, dirigida, exacte, per Francis Ford Coppola i produïda per la Columbia Pictures. Recordem-ho, Gary Oldman, clar, és que el repartiment...
Winona
Ryder, Kenny Reeves i Anthony Hopkins. Sí. És a dir, deixeu anar una pel·lícula que va tenir 40 milions de dòlars de pressupost i que era un pressupost brutal per l'època i pel gènere.
Exacte.
Estem parlant de fa 20 anys, 22 anys, i que, per tant, no es dedicava tant pressupost en aquest gènere. I tenim 40 milions, però és que n'ha recaptat 215.
Clar.
Per tant, no
ha multiplicat més que rentable,
quasi bé per 6 el pressupost. Tant és així que va reflotar l'American Sotrap, que era una productora de Francis Ford Coppola, que estava pràcticament a les portes de la ruïna total, després d'un fracàs que va tenir amb la pel·lícula Corazonada, que era un musical romàntic en el que hi participaven Anastasia Kinski i Raúl Julia, i que va resultar un fracàs total. I aquesta recaptació tan important de la pel·lícula va fer que es pogués reflotar i seguir el seu camí. En la cerimònia dels Oscars, la 65a concretament, va guanyar els 3 premis en la categoria de millor disseny de vestuari, millor edició de so i millor maquillatge. Curiós que no tingués grans premis, però tot i així tenia aquests reconeixements. Recordem l'argument tant de la novel·la com d'aquesta pel·lícula, que és que a finals del segle XIX o 1897 un advocat de nom John Harker viatja a Transilvània perquè precisament el comte Dràcula li signi uns papers sobre unes propietats, unes cases que ha comprat a la ciutat de Londres. fins aquí, tot normal. Però resulta que el problema és que el comte no és qui diu que és. Resulta que aquest comte és una reencarnació del príncep romanès Vlad Tepes, aquell que parlàvem, de Vlad III, que es va transformar en el seu dia en vampir humà quan va rebel·lar-se contra Déu degut a que l'exèrcit turc va fer córrer la notícia de que l'havien matat amb ell. I aquest fet va provocar el suïcidi de la seva xicota. És a dir, desesperada per la mort d'ell,
que això és un clàssic també,
es va tirar
aquest...
riu, exacte. Un riu evidentment tacat i tenyit de sang, i va representar aquesta desgràcia dintre de la família, per dir-ho d'una manera. Curiosament, sabem, per una altra banda, que la xicota de l'advocat Harker, aquest que havia viatjat perquè li signés aquests papers, diuen és la reencarnació d'aquella princesa romanesa. I, per tant, Dràcula el que fa és viatjar fins a Londres per intentar conquistar-la. Mina, és el seu nom, la nòvia de Harker, haurà de lluitar contra totes les forces, tant del bé com del mal, per evitar precisament que aquest amor immortal, i que no és real, però que ell vol provocar-lo, acabi precisament amb la seva vida. Tenco aquesta història perquè, si amb tot el que hem explicat hem posat una mica allò coqueta a la boca de l'oient perquè llegeixi el llibre, o sobretot perquè vegi la pel·lícula de Francis Ford Coppola, amb quatre curiositats. Dic que el guionista de la pel·lícula va ser James V. Hare, que venia de reinterpretar precisament el personatge de Peter Pan a Hook, a la pel·lícula de Steven Spielberg. Ell havia escrit el llibret. Sempre he pensat que una pel·lícula que ha estat menyspreada més del que es mereix de la filmografia de Spielberg, i que amb algunes llicències el guió és molt, molt fidel a l'obra original, és a dir, el guió que va escriure aquest home segueix, com dèiem, les línies argumentals principals de la novel·la de Stoker. Dir també que en el moment que una de les versions més respectades fins aquell moment va ser la de Todd Browning de 1931, Todd Browning, un altre gran director del cinema mut i sonor, que van imposar-li que precisament interpretés el paper de Dràcula Bela Lugosi, que a partir d'aquell moment va ser un dels grans del cinema del terror, i que es basava en l'adaptació d'una obra de teatre, és a dir, la novel·la de Stoker es va fer primer en teatre, i aquesta pel·lícula es basava
en aquella
versió teatral. I des d'aleshores, totes les d'aquestes 220 que t'he dit, la majoria es basaven precisament en aquesta obra de teatre. I per tant, poder això també pesa, el fet de que Francis Ford Coppola reinterpretés de nou el llibre i no l'obra de teatre, també li ha donat molts números perquè sigui de les més valorades. Recordar que el Padrí 3, el paper que havia de fer Sofia Coppola, la filla de Francis Ford Coppola, l'havia de fer Winona Ryder, que en aquell moment havia patit una pneumònia i no podia interpretar el paper, però que sembla ser que ella va contactar amb el guionista Hare i va guardar-se aquest llibretet per ensenyar-li a Francis Ford Coppola i per poder fer després Dràcula i que ella
fos la protagonista.
I fos present. També dir la curiositat, no sé si recordes l'escena de tres actrius que és, en diuen la Trinitat Vampírica, que quan Kenny Reeves, el Harker, arriba al castell, el reben amb una mena d'escena onírica entre realitat i somni, i que apareixen elles tres. Una que va...
Hi havia Elena Laia, no, em sembla?
Sí, i hi havia una actriu que va impressionar molt pel seu aspecte i pel seu físic, que era el debut de Mònica Bellucci. Era el primer cop que sortia amb una càmera, amb una pantalla, i va ser a l'inici de la seva carrera. I per últim, dic que el fill de Coppola, el fill del mateix director, era director de la segona unitat, això que hi ha la segona unitat de rodatge, que és la que fa algunes escenes que no les dirigeix el primer director, i tots dos es van posar d'acord, no van trigar gens a posar-se d'acord, en que no volien utilitzar tecnologia digital en aquella pel·lícula. És a dir, que varen fer processos precisament dels inicis del cinema, amb miralls, que en vam parlar, amb més
d'una
història, amb titelles, amb sobreimpressions, amb zootrops, fins i tot els vestits eren de cultures xineses mil·lenàries. Després es va modificar una mica, però en l'origen eren vestits del teatre xinès de les òperes, per tant, molt, molt antic. I això també té un valor el fet de que Francis Ford Coppola, un home que venia de fer Padrinos, Patton, Apocalipsi Now, Cotton Club, doncs precisament per fer una obra com aquesta, que ha passat a ser en la història una de les millors interpretacions del personatge de Dràcula, es remeteix precisament als orígens del cinema i té un valor.
I tant que sí. Doncs avui Dràcula, el nostre protagonista, segur que si no l'heu vist us han vingut ganes de veure-la.
Segur.
I si ja l'heu vist, també revisar-la, i a més quan tens més informació, va molt i molt bé perquè sempre l'acabes veient des d'un altre punt de vista.
I fer una nova reivindicació, com sempre diem, del cinema d'aquest tipus, que ens enfronta amb algunes pors i que moltes vegades precisament el que fa és ajudar-nos a entendre-les i gestionar-les.
Fantàstic, Jordi Teix, com sempre. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.